nit, benvinguts, senyores i senyors, a l'Art de la Reflexió. Avui un art de la reflexió un xic diferent perquè hem pactat amb l'Emili Tena, que és el nostre col·laborador, l'ànima d'aquest programa, que ens donarem un temps per introspeccionar, per mirar i per observar, per escoltar, per sentir-nos i per volar. Volar, a vegades, significa també creure en un mateix i posar-se en marxa des de lo més profund. Així que us demanem que en aquest petit viatge que farem plegats, vosaltres, tu, que ens estàs escoltant, l'Àlex Alsina a les Vies del So i qui us parla, la Cristina Orduña, us proposem que fem un petit viatge a l'entorn d'emocions, sensacions i pensaments. Començar, mireu, vet aquí una vegada que hi havia un guerrer que es va trobar enfront d'un monstre de pell invulnerable. Li va disparar una fletxa que no li va fer més efecte que una petita picada de mosquit. Va carregar contra ell amb tota la seva llança, que es va trencar sense ni tan sols fer-li una mica de mal. El va colpejar amb la seva falç, que es va fer miques de l'impacte. Desesperat, va recórrer a la seva espasa, que va volar feta miques també. Ni les seves patades, ni els seus cops de puny, ni els seus cops de cap, tenien el menor efecte sobre aquella bèstia. No hi va haver manera. L'espantós monstre, aixecant el guerrer, li va dir aleshores: "Estàs derrotat, et vaig a devorar." "No cantis victòria abans d'hora", li va dir el guerrer. "Quan estigui dins de les teves entranyes, t'enverinaré." I el monstre li va preguntar, sobrat, evidentment, "I en què penses enverinar-me?" I mireu, el guerrer li va contestar molt simplement: "Amb la veritat." Perquè la veritat és molt important i la veritat marca la nostra actitud, l'actitud del nostre guerrer interior, que pot dir: "No seré mai vençut. Encara que el monstre em mati, no em vencerà, perquè de totes formes m'he entregat a la veritat. Serà ella la que faci la feina." Si penses que la teva vida és una successió de morts, de renaixements, en la que passes d'un nivell de consciència a l'altre, i si penses també que lluites aquí i ara per renéixer una vida més plena, aleshores lluites sense tregua, sense treva, i fins l'últim, fins al darrer segon, no perds l'esperança. No et rendeixes i no et domina el dubte. No et rendeixis i que el dubte no et domini. Mm-hmm. La vida és una aventura. Llançar-se i viure-la en profunditat és el que nosaltres, a l'art de la reflexió, intentem contagiar-vos. La veritat és que estem escoltant ara la música d'una pel·lícula molt famosa, Her, i aquesta és una versió d'Aquarius, no? I per què no? Hem tancat l'època d'Aquari, l'era d'Aquari, hem obert l'era de Piscis i ha arribat el moment de créixer, de fer-nos grans, de superar les crisis. Mireu, el que en aquests moments de crisi total assumia i espera és aconseguir una renovació definitiva i total, una renovatio que pugui transmutar l'existència. Una renovatio d'aquesta natura serà el resultat de tota conversió religiosa autèntica. Però les conversions autèntiques i definitives no són una mica rares en les societats modernes. És més significatiu allò que ens sembla, perquè el fet de que els homes irreligiosos senten, a vegades, en el més profund del seu ésser, allò que senten, el desig d'una transmutació espiritual, que en d'altres cultures constitueix una meta essencial de les iniciacions. La nostàlgia de la renovatio iniciàtica, que esporàdicament sorgeix del més recòndit de l'home modern, ens sembla, el que hem dit, profundament significativa. Seria, en definitiva, l'expressió actual de l'eterna nostàlgia de l'home per trobar-li un sentit positiu a la mort, per acceptar la mort com un ritus de pas a una manera superior de ser. Si es pot dir que la iniciació constitueix una dimensió distintiva de l'existència humana, allò es deu, sobretot, a que només la iniciació confereix a la mort una funció de positiva, preparar el nou naixement purament espiritual a l'accés a una manera de ser substracta a l'acció devastadora del temps. Mircea Eliade. A vegades, quan estem immersos en una crisi i no veiem la sortida, se'ns planteja que hauríem de tirar la tovallola. Però el nostre guerrer interior sap que la veritat guanyarà i que posarà la llavor del canvi a dins del nostre monstre. Aquell monstre que a vegades ens aclapara, aquells dimonis que a vegades surten en el moment menys insospitat o més esperat. El que està molt clar és que estem fent un camí, l'estem fent plegats, un camí cap a una major consciència, per una major plenitud. I a vegades ens hem de plantejar en una crisi personal o en una crisi de salut, què significa el que està passant. Christian Flesch ens ho explica d'aquesta manera. Diu, tot s'adapta o desapareix. I diu que està disposat a abordar les grans lleis biològiques que controlen l'aparició i desaparició de les malalties, lleis que estan relacionades entre elles i que s'aclaren mútuament. Més enllà de les causes, la noció de malaltia psicosomàtica o de reacció biològica se sobreentén la unitat fonamental del ésser viu. Una unitat que s'expressa de mil maneres, com per exemple el psiquisme, les emocions, el cos o fins i tot les malalties. Les malalties. M'esteu escoltant bé? Cada un pressent que hi ha darrere d'elles alguna cosa, que el símptoma no és producte d'una casualitat. Però quin sentit té aquest símptoma, aquesta malaltia? Què intenta dir-nos? Quan en el llenguatge popular diu fleix, algú diu aquest tipus em provoca una úlcera, no el trago. En aquestes paraules es troba l'expressió dels mals. Parlem amb els òrgans. Generalment es reconeix per l'asma, la úlcera a l'estómac, l'eczema i cada vegada més pel càncer. Hi ha qui creu que estan per un costat les malalties psicosomàtiques i per l'altre les altres, les que no ho són. Però ningú sap especificar on està el límit entre unes i les altres. I és que no hi ha límit, perquè l'home és una unitat indissociable. Si ets capaç d'entendre, tu que m'estàs escoltant, que no hi ha ni una sola cèl·lula del cos que escapi al control del cervell, si ets capaç d'entendre que no hi ha ni una part del cervell que sigui autònoma, que escapi al control del pensament, conscient o inconscient, aleshores, estàs preparat per entendre que no hi ha cap malaltia que no sigui psicosomàtica, perquè no hi ha cap cèl·lula del cos humà que escapi al nostre psiquisme. En els cercles científics, cada vegada es pren més seriosament, a través d'estudis cada vegada més nombrosos, dels mitjancers químics, les hormones i els neurotransmissors, que són els missatgers, els neurotransmissors, les hormones i la química, de la informació que conjuntament està utilitzant el cervell i que utilitza, en el fons, l'efecte placebo, que li diuen. El ser viu és un. I aquesta unitat es composa de quatre realitats inseparables: l'orgànica, la cerebral, la psíquica i l'energètica. M'estàs escoltant? Si m'escoltes, fes-ho amb els ulls, amb el cervell, amb l'educació i amb l'estat energètic. Perquè un xoc sempre va acompanyat d'un sentiment personal que repercuteix en els quatre nivells de la biologia i entrem en una primera fase de tensió. I de la mateixa manera, quan trobem una solució, aquests quatre nivells es curen simultàniament. Sense cap mena de dubte, totes les malalties tenen un llaç, un nexe d'unió entre el món del pensament i les emocions, entre les creences i els sentiments. Alerta la reflexió aquí a Ràdio Estel Principat. Som optimistes i per això creiem que és molt important saber què vol dir el que vivim per trobar-hi un sentit positiu, per superar les nostres limitacions, per ser més bons, però sobretot per ser més feliços. Abans del diàleg està l'escolta, i abans de l'escolta està la tolerància, va dir Rudier. I John Lennon, autor de Obladi, Oblada, com recordeu, amb George Harrison, del qui també us parlaré un minut, va escriure un dia una cosa. Diu, voldria parlar-te, tinc el cap ple de coses per dir-te, però quan estàs aquí no em surten les paraules. Això ens passa sovint, no? Quan et tinc a prop, el joc em sembla insípid, poc m'importa. Segur que t'ho dic la pròxima vegada. Si et semblo desagradable, no pensis que ho faig a posta. Sóc jo que ho enredo tot. Voldria parlar-te. Tot és complicat, no sé per què. Poc importa, puc esperar, tinc temps. A vegades m'agradaria conèixer-te millor. Aleshores podria dir-te el que penso i explicar-te. I potser ho entendries. Say the word and you'll be free. Digues la paraula i seràs lliure. I abans d'escoltar un nou pensament, no deixem els Beatles enrere, perquè George Harrison també va fer una reflexió preciosa que he recollit. Intenta veure que tot està dintre teu, està dintre de tu mateix, ningú més pot fer-te canviar. Quan veus més enllà de tu mateix, descobreixes que la pau mental t'està esperant i arribarà el dia en què t'adonaràs que tots som un i que la vida flueix en tu i al teu entorn. Creant entre tots una realitat amb els nostres pensaments, amb les nostres emocions, amb les nostres paraules, amb les nostres accions. I ho diré a l'inrevés, creant una nova realitat, no només amb les nostres accions i amb les nostres paraules, també amb les nostres emocions, les nostres intencions i els nostres pensaments més profunds. La nostra energia mou l'energia de l'entorn. I segons com et plantegem la vida, podem fer no només la nostra, sinó també la de les persones del nostre entorn molt millor. La meva experiència és que la vida ens parla, diu Eric Rolfe, en el seu llibre La medicina de l'ànima. Li podem dir vida, alma, ànima, intuïció, veu interior, existència o Déu, però sigui quin sigui el nom que li donem, crec que tots tenim l'experiència de que hi ha moments en què sabem alguna cosa fefaentment i que, encara que no sapiguem molt bé d'on procedeix aquest saber, ens adonem compte d'alguna cosa. Per això diem que la vida ens parla. La vida ens parla a cada persona en termes que pot entendre, doncs té un idioma únic i personal per cada un de nosaltres. Totes les vivències, idees i símbols, tot el que per un té sentit forma part del seu vocabulari. La vida ens parla a través de metàfores i l'instrument per interpretar aquestes és la intuïció. La vida ens porta regals. La vida et porta regals. I és absolutament cert. A vegades aquells regals ens poden semblar que són regals enverinats, perquè són coses que no ens agraden a priori, però porten un regal perquè ens porten el regal del creixement interior, perquè ens porten el regal de la creació d'una nova consciència, d'una persona més evolucionada, més bona, més rica, més integrada. Eric Rolfe ens explica això. Quan estava a Suècia, no podia visitar els meus parents en el seu domicili. Preferia que vinguessin a veure'm perquè no es trobessin, encara que no es trobessin molt bé. El qui vol curar-se d'una malaltia ha de tenir una actitud activa respecte d'ella i, metafòricament, una de les formes de manifestar-ho és realitzar una acció externa, com desplaçar-se a un lloc o fer alguna cosa que pugui fer-lo sentir millor. I no us oblideu de pregar, que una petita pregària ens connecta amb el nostre ésser interior i amb Déu. Que passeu molt bona setmana. La Mili Tena tornarà a insistir la setmana vinent amb tots aquests temes de coach, d'introspecció, després d'aquesta petita parada que hem fet amb l'Àlex Alsina, el control tècnic, i que us ha parlat Cristina Orduña, per permetre'ns una bocanada d'aire ben net.